Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem aquí les Converses Gironines. Cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Cada setmana la proximitat que tenim és amb en Josep Víctor Gaia, qui saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats. I avui, normalment, els nostres convidats sempre són una bona companyia, però avui especialment bona.
Correcte. Tenim la sort de comptar amb nosaltres el senyor Àngel Alcalde, advocat del bufet Alcalde Associats. Aquí saludem. Senyor Alcalde, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia a tots, com anem?
Bé, anem bé i la veritat que ens pensem potser una mica menys estressats laboralment que vostè, perquè les darreres notícies que han arribat referent a, bé, a la conjuntura econòmica que ha comportat la pandèmia i en concret a l'activitat que vostè com a lletrat actua, doncs suposem que ha tingut molta feina i està tenint molta feina en aquests moments, no?
Home, el que te puc dir és que no he fet vacances com el resta de companys de Girona, que s'han estat per la platja i per la muntanya i a vegades els espais. Però, bueno, en fi, ja està bé, ja s'està bé, s'està fresquet.
Molt bé. Víctor, endavant.
Bé, el bufet d'Àngel Alcalde i Associats ha sortit en els mitjans de comunicació, com ara el nostre, per la seva bona feina en defensa dels legítims drets dels assegurats respecte de les assegurances. I amb un matís important, tractaré de sintetitzar en paraules que no seran del tot acadèmiques, és a dir, moltes companyies d'assegurances no responien a les pòlisses que garantien que en cas d'una crisi derivada, com en aquest cas de la pandèmia, i que obligaven a tancar els establiments, els haguessin d'indemnitzar. Això dit així, amb paraules que no són del tot correctes, però que ha anat així, això, senyor alcalde.
Víctor, perdona que te corregeixi, però les paraules són correctíssimes, és exactament el que ha passat. És a dir, les companyies de segurs, la gent, els negocis, els comerciants, tenen la seva segura de negoci contractat amb qualsevol companyia de seguros, en la que els ofereixen, per exemple, en el cas que hagin de tancar, tancament de l'explotació, pèrdua de beneficis, o inclús lucro cessante, doncs unes quantitats fixes, diàries, o durant tot l'any, pel cas de tancament i pels processos que els pot ocasionar el tancament, per la raó que sigui. Bé, llavors, això és en general. Això és en general. I després et venen, quan tens quan ha passat el de la pandèmia, dius, carai, també hi pot entrar el meu, i vas a parlar amb la companyia de segurs i te diuen que no, que si te llegeixes la lletra petita, te diu que això només és en el cas que hagi tingut un incendi, que hagi caigut un llamp, o hagi tingut unes ones sòniques d'aquestes que són tan dolentes, que no sé què vol dir, però bé, doncs el que també te fan tancar el negoci. I això és el que hem girat, que l'audiència de Girona ha considerat que aquestes condicions que afegien les asseguradores en la condició principal que t'havies contractat, a la garantia que t'havies contractat, doncs no es podia aplicar. I això ha sigut aquest èxit, no meu, sinó de la processa de la sentència de l'Audiència de Girona, de les sentències.
Senyor alcalde, vostè com a lletrat experimentat sap que els tribunals estan plens de contenciosos entre particulars i companyies asseguradores i que sovint les asseguradores doncs, intenten buscar aquell racó de la lletra petita per tal d'estalviar-se doncs, possibles indemnitzacions. Sabem també que la justícia ràpida no és i que té un temps. En aquest cas, els afectats i que estiguin emparats per aquestes assegurances podran veure els diners d'una forma ràpida? Els han vist ja o hauran d'esperar que això arribi a una instància superior per tenir una sentència ferma?
Bueno, el primer cas que va ser viral, que va ser conegut a tot Espanya, aquell sí que ja va poder cobrar el sentit, perquè era un procediment verbal, era un procediment petit, de poc tràmit. En canvi, els altres, com que són procediments ordinaris perquè la quantia és superior, llavors, tant si guanyo jo com si perdo jo, acabarem a l'audiència. Però, amb tota seguretat, les companyies asseguradores voldran arribar fins al Tribunal Suprem. poden anar a cassació al Suprem, per tant s'allargarà moltíssim els procediments. Però, clar, s'ha de començar.
Bé, això sembla... semblaria aconsellable a tothom que hagi doncs, de subscriure una pòlissa d'assegurança doncs, que no sols es llegís bé la lletra petita, sinó que abans de signar la pòlissa vingués a un bufet, com ara el seu, i li digués, escolti, mira-m'ho bé per si està cobert. I això tinc la impressió que no ho fem, i m'hi poso jo el primer. Vull dir,
No, perquè confiem en les companyies d'assegurança. Clar, i com que t'ofereixen tot, ho acceptes. I a més, a ningú se li ocorreix tenir un negoci sense una assegurança. Ningú. Per tant, com que la necessites, ja vas, no sé, al que habitualment tens, el que te fa la casa, el que te fa el cotxe, no sé, i t'ho fan massa gran, m'entens? Vull dir, com que te'n fies, doncs ja tens el segur, i punt. No te'n dones compte del que estàs firmant o del que estàs acceptant.
Bé, com que vostè està pioner al seu despatx en aquest tipus de procediments, en aquests casos que estem comentant, hem comentat també els recursos de cassació que s'han presentat davant del Suprem. És d'esperar una sentència favorable en interès de...
No, deixa'm rectificar que de moment no s'ha presentat cap recurs de cassació.
Ah, de moment encara no.
De moment encara no. Estic pendent d'un perquè a l'última sentència que tinc de l'Audiència de Girona, favorable als interessos dels meus clients, van demanar la traducció al castellà.
Val.
Clar, això no sé pas per què. Bueno, sí que ho sé perquè ho fan. Sí. Evidentment, és per anar al Suprem.
Clar.
Dic jo, però clar, a veure, jo la doctrina que vaig citar en els assumptes que he acabat guanyant és una doctrina del Suprem. Llavors, esclar, anar a cassació vol dir anar que s'ha anat en contra de la doctrina del Suprem. I les meves sentències, les meves demandes i les sentències que he aconseguit, les dues sentències que he aconseguit a l'OIC, doncs són fidels amb les sentències, amb la jurisprudència del Tribunal Suprem de Justícia d'Espanya. Per tant, tindran d'anar molt en compte, si van al Suprem, perquè han d'anar molt, molt segurs d'anar-hi, perquè les coses poden ser molt bèsties.
Això, aquestes primeres sentències han derivat amb un allau de denúncies, diguem-ho així, com una bola de neu. Per tant, hem de suposar que les companyies d'assegurances deuen estar una mica espantades, si és que es poden espantar les companyies d'assegurances.
Doncs crec que els hem espantat. Jo crec que això, si no van en compte i la cosa funciona com va funcionar fins ara, això pot ser el mateix que les clàusules sol amb els bancs. Els hi pot baixar una allau de demandes i una allau de sentències favorables als reclamants que poden posar a les companyies de seguros, alguna companyia de seguros a la UCI. Si les coses van com han d'anar. Perquè, a veure, la primera sentència, ja ho vaig dir a les primeres entrevistes que m'han fet, la primera sentència ha sigut com un tsunami. És que va ser increïble la sentència de la primera sentència de l'Audiència de Girona. S'ha conegut a tota Espanya, s'ha fet viral, la sap tothom. I després les associacions d'assegurances posades al cap amb UNESPA, totes s'estan defensant i estan donant aconsellen als seus assegurats, a les seves companyies, com han d'actuar. I, per cert, com que estem aquí parlant entre família i amics, vull dir, estan portant-se molt malament les asseguradores. Perquè, vamos, estan fent cada males jugades que no es pot fer. No estan actuant bé. No estan actuant bé.
Les companyies tenen una figura que és la del defensor de l'assegurat.
Sí.
Com funciona habitualment aquesta figura? O almenys en aquest cas s'ha elevat una queixa al defensor de l'assegurat?
No, a veure, el defensor de l'assegurat és un invent que s'han fet ells, que jo, de veritat, no he pogut pas parlar mai en cap, però, bueno, l'única cosa que he fet ha sigut reclamacions prèvies directament a l'assegurança, que ja te contesten que no hi ha cobertura en cas de pandèmia, però que s'han de fer perquè, a més, és important fer-los, perquè tenim un temps per presentar les demandes. I el temps s'està esgotant, perquè ja portem... No, el juny de l'any que ve s'acabaran els plaços. I el que no hagi fet la reclamació prèvia no podrà continuar amb cap tipus de reclamació. Per tant, la gent s'ha d'espavilar, la gent ha d'anar amb el seu advocat i que els hi miri les pòlisses. Perquè no totes són reclamables, també s'ha de dir. No totes pots presentar demanda.
Bé, el nostre convidat ha dit unes paraules que diu el seu advocat. Tinc la impressió que la nostra societat, per exemple, a diferència de la societat nord-americana, que incorporen en els serveis normals que té una família, i parlo d'una família, no parlo d'empresa, un advocat. No? Ho hem vist repetidament al cinema, no? Que diu cridi el meu advocat. O sigui, la immensa majoria en aquella societat tinc la impressió que té, de la mateixa manera que té, doncs, una companyia d'aigua, de gas, d'electricitat, té una assegurança. Ens manca doncs aquesta cultura de l'advocat a la nostra societat.
Tartoviat tothom necessita un advocat. Sí. Tartoviat tothom necessita un metge. Llavors, si n'ha sigut per un cas o per altre, tothom, tot comerç, tota família, ha tingut alguna vegada de consultar amb un advocat que han escollit. Llavors, jo dic això perquè qualsevol advocat els pot assessorar bé. Jo no vull pas aprofitar-me del fet que tingui les sentències primeres. I entenc que la gent té confiança en el seu advocat i ha d'anar amb el seu advocat a que li expliqui. Si el seu advocat és com anar, si estàs malament de l'estómac, te'n vas amb un metge del pulmó, doncs no. Però si vas amb un advocat, que és el teu, i ell no té el ram que jo me n'ocupo, ell serà suficientment intel·ligent com per no perjudicar el seu client i no portar ell el cas, perquè no el desconeix. Però ha d'anar aconsellat sempre pel seu advocat, sempre, sempre.
Aquests dies, senyor alcalde, i ara fujo una mica d'estudi i canvio de tema, aquests dies s'està parlant, i és actualitat constant i diària, la renovació de la cúpula judicial a l'estat espanyol. Vist des de la situació d'un despatx de lletrats, com es contempla doncs, tots aquests titulars? I també li preguntaria, vostès tenen constància de com funciona la cosa a altres països? És semblant o pitjor que aquí o millor?
A veure, jo hi va haver un senyor fa molts de temps, molts anys, que va fer la divisió de poders. I és la base de la nostra democràcia, de qualsevol democràcia. I sembla ser que aquí el poder legislatiu, no, el polític, el dels jutges, està totalment influenciat o condicionat pel poder legislatiu. I el poder legislatiu està en mans de l'executiu. Llavors, quina divisió de poder existeix? Són totalment lliures els jutges? Perquè, esclar, cada jutge que si es divideix en el Consell General del Poder Judicial amb 12, 14 jutges, no sé exactament com van, 5 són del PSOE, 7 són del PP, o sigui, segon el que pensen el PP o segon el que pensa el PSOE. Jo crec que els jutges haurien de ser totalment escèptics, no tindrien de tenir cap tipus de pensament polític, haurien de ser totalment objectius, absolutament. No crec que sigui correcte el que hi ha hagut jutges com en Garzón, que havia estat al PSOE, o com en Marlaska, que ara torna a estar de ministre amb el PSOE. Aquests senyors, quan pleguin de ser ministres i tornin a ser els que reincorporin els seus puestos, seran nets de pensament quan tinguin un procediment en contra del PSOE o en contra del PP, o s'hauran influenciats pels seus pensaments íntims. Llavors jo crec que els jutges haurien de ser absolutament escèptics i el legislatiu ni l'executiu tindrien d'influenciar en els seus nombraments i en els seus càrrecs. Ho entenc així.
Bé, un altre tema que ha sortit en aquesta agradable conversa amb l'Àngel Alcalde és el retard de la justícia. Hi ha una dita que fins i tot els que som d'altres camps doncs ens arriba sempre, no? Que diu una justícia lenta no és justícia. La clau del problema és que hi ha molts casos i pocs funcionaris o hi ha una manera de fer, diríem, que va retardant i que inclús em consta que els lletrats honestos, com és el cas de la nostra comunitat, ja adverteixen en els clients, escolta, això va per llarg, no? Quan normalment el ciutadà voldria doncs, que no anés per llarg, sinó que anés en els terminis normals, diguem-ho així.
I quanta gent hi ha que no va al jutjat o acudeix al jutjat o fer la seva reclamació perquè sap que tardarà un temps increïble en resoldre el seu problema? El problema dels jutjats és igual que el que ens està passant amb el coronavirus, és pandèmic. no, són lents, no hi ha maneres, són lents.
Senyor alcalde...
No sé si tenen mitjans o no sé què els hi passa, però la lentitud del jutjat és insuportable, vam.
Quan, degut a la seva experiència en tribunals recents amb les asseguradores, vaig a fer-li una pregunta que pot ser molt útil, no només per servidors, sinó per tota la gent que ens escolta, que d'això es tracta, i és, a l'hora de fer-me l'assegurança, des de la seva llarga experiència i intensa experiència recent, a l'hora de fer-me una assegurança, què haig de fer? Com ho haig de mirar-ho? Quina companyia haig de mirar? Alguna que sigui realment segura, a l'hora de fer-me l'assegurança?
No, a veure, les companyies de seguros, ja per sistema ja no te'n pots pas, tal com estem veient les coses, ja no te'n pots pas fiar. Però sí que t'has de fiar d'una figura que és l'agent d'assegurances. Perquè l'agent d'assegurances no treballa per la companyia, treballa per tu. Un agent d'assegurances t'oferirà la millor, el millor seguro. La companyia, esclar, aquesta és una dicotomia perillosa, no? Si la companyia segura o l'agent. Però jo crec que has de confiar en el teu agent. Jo la gent que tinc, li tinc absoluta confiança i sé que no m'enganyarà mai. I sé que si hi ha alguna dificultat amb una pòlissa d'assegurança, no dirà, ui, d'aquesta no, agafa d'aquesta altra.
Clar.
Per tant, sempre, i el que ha dit en Víctor, que sempre vagis doncs, a consultar el teu advocat a últim moment. Però, sobretot, tenir confiança en els teus agents de seguro. Els agents de seguro, insisteixo, treballen per tu, no treballen per l'asseguradora. I això ho han de tenir clar, la gent.
Bé, seguim en el camp de les asseguradores. Com han reaccionat les companyies pel que fa al seu bufet? No? Perquè suposo que no el deuen veure amb excessiva simpatia, m'imagino, però de vegades es fa doncs, un salt o indirectament doncs, bueno, a veure aquest si hi podem arribar i ens podem entendre. Vull dir, quina ha sigut la reacció de dir... Perquè, esclar,
hi ha un abogat que no m'enrona, no sé què li he fet. Quan me veu pel jutjat no em dirigeix la paraula i és d'un assegurador important d'aquí al país, vull dir que no dic res més, però bueno, es veu que m'he caigut una mica malament, però bueno, què hi farem? Però les asseguradores, en cap moment, ni els abogats o les asseguradores a les que he demandat, tenen intenció d'arribar a un acord, ni un. Així és com al principi les clàusules sol, que venien els bancs i t'oferien arreglar-ho amb una clàusula de privacitat, dient que no fessis públic, ho havies arreglat i així, amb les companyies de seguros no hi ha res a fer. No, encara que els hi facis una reclamació prèvia, que és una qüestió formal, no et vindran mai a fer-te un oferiment, no. Però en el meu cas, no sé si ara si comencen a haver-hi més sentències, després potser ens venen amb la cua entre cames i ens ofereixen l'oro i el moro.
Bé, vostè que té experiència molta a Girona, però també coneix molt altres demarcacions, altres capitals, altres ciutats. El que tenim aquí a Girona, des del punt de vista de tribunals en quant, i també per als usuaris d'aquesta justícia, el nivell que tenim és acceptable, és similar a altres capitals? Estem millor, pitjor?
Jo em penso que la justícia... En tot Espanya és igual, vamos. Jo crec que té els mateixos problemes la de Girona, la de Catalunya, que la de València i la de Madrid. És un monstru, és massa gros i va lent. I costa caminar i els processos són lents. Però tot és igual, per tot. Però mira, pensa que a partir de la primera sentència aquesta de l'audiència me van sortir un piló de casos per tot Espanya. Però passa exactament igual que els jutjats de la Bisbal, els de Blanes o els de Girona. Tarden moltíssim en tramitar, moltíssim. M'han assenyalat les audiències preliminars d'aquests procediments pel mes de març i mes d'abril. Vull dir, a veure, no sé què esperen els jutges, igual esperen a veure com acaba movent-se tot, a veure què resolen a Madrid, potser ho fan per això, però vamos, és que ens estan, els assumptes aquests s'eternitzaran, perquè ja t'he dit, demandes presentades en el mes de març, per exemple, me posen les audiències preliminars, que és la primera fase d'un procediment ordinari, al cap d'un any, en el mes de març, abril de l'any que ve. No, i dic això perquè me passa a Sevilla, me passa a Madrid, me passa a La Corunya, me passa a Murcia, me passa a Ciutat Real, me passa per tot. Perquè arrel de la primera sentència de l'audiència de Girona va haver-hi una llau de demandes a tot Espanya. I totes són igual, totes van lentes. Per tant, per la meva experiència és que tot funciona igual. Bueno, malauradament, clar.
Hem de suposar que aquesta llau de demandes també, en gran part, deu haver passat pel vostre bufet.
Sí, em refereixo a les meves demandes. Ja em refereixo a això perquè vas preguntar la meva experiència sobre això. Clar, jo puc parlar-te dels jutjats que conec, de la quantitat de demandes que he presentat a Múrcia, Ciutat Real, Sevilla, Madrid, a Corunya, Lleida, Barcelona, Manresa, moltes, bueno, de les comarques de Girona, Figueres, la Bisbal, Blanes, Girona, tots. I tots funcionen igual, jo no sé per què, però bueno, aquí l'únic que han sigut valents han sigut l'Audiència de Girona. S'ha tirat endavant i ho ha vist claríssim. Perquè a la primera instància, crec que els jutges de primera instància estan en contra de l'opinió de l'Audiència i aniran traient sentències en contra de l'assegurat.
Bé, el cas que he comentat d'aquesta lentitud fa de que les indemnitzacions a vegades arriben, doncs, desafortunadament, tard o molt tard. Sí. De vegades, en l'àmbit de l'empresa, no hi ha capacitat de resistència, no?
No.
Suposo que això són coses que, desafortunadament, s'hi troben i es veuen a vegades, no?
I molta gent també se recula per dir, bueno, què faré, presentaré una demanda, no sé, estem parlant de negocis petits, una demanda de 20, 30 mil euros, 40 mil euros, i quan tinguis el cèntims, d'aquí 3 anys... De què me servirà? Tot no me ressarcirà el malament que ho estic passant ara. Perquè després està, els interessos són els del Banc d'Espanya, vull dir que no es paga, però ha augmentat tots els punts. Tampoc és tant l'interès que cobres. Però la gent, si hagués tingut aquests cèntims ara que se'n sortien, ara que començaven, molta gent ha esperat aquest estiu a veure si s'aixecava la cosa. Clar, la gent ho ha passat, el negoci ho han passat malament. I els cèntims no els tindran. I això ha fet recular molta gent. Perquè tinc un piló d'experiència. Ja en parlarem després de l'estiu. Clar, la gent també s'ho pensa de dir, escolta, m'haig de ficar amb això per cobrar d'aquí 3 anys. Bueno, doncs el que és valent diu que sí, ja està.
Existeix el risc de que no prosperi la demanda i que fins i tot es pugui rebre una condemna a costes?
Sí, és possible, clar que és possible. Clar que és possible, sempre és possible, perquè, a veure, què ha passat amb els dos casos importants que han anat a l'Audiència? Els he perdut a primera instància. Els he perdut i me'ls han condemnat en costes, el que passa que després els he guanyat a l'Audiència.
Clar.
I l'Audiència, curiosament, els jutges no condemnen a les costes de la segona instància, però que sí que condemnen a l'assegurador, en els casos que hem guanyat, a pagar les costes. Clar, és un ressarciment important per l'assegurat. Aixeques una mica al cap. El que passa que, clar, ara aquests assumptes que estem pendents de cobrar o no cobrar, també estem pendents a veure si ens anirem al Suprem o no anirem al Suprem.
Doncs, senyor Àngel Alcalde, advocat, des del bufet Alcalde Associats, volem agrair molt la seva presència en el programa en el dia d'avui. Li desitgem molta salut per poder seguir representant i defensant els interessos dels seus clients. Que vagi tot molt bé i a veure com... Si aquests exemples que tenen serveixen per generalitzar la situació.
A veure si és així, a veure si anem bé tots i puguem ajudar molta i molta gent. Perquè, al cap i a la fi, és la feina de l'advocat, és ajudar els seus clients.
Gràcies i fins aviat.
Molt bé, doncs, encantat de parlar amb vosaltres. Víctor, una abraçada.
Gràcies, igualment.
Adéu-vos-te molt, eh? Moltes gràcies.
Igualment. Així ho farem.
Tornarem d'aquí 7 dies, seran en aquest punt del dial, Cope Catalunya i Andorra, i de la mà de la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Víctor, fins la setmana vinent.
La setmana entrant, si Déu vol.
Els ha parlat Lluís Arté, gràcies, adeu-siau.